Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs en titulars de l'actualitat d'avui dimecres 6 de setembre amb Tanit Casado. Tanit, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. La calellenca Aurora González ens torna a visitar avui a Ràdio Calella Televisió per actualitzar la seva història marcada per la, diu, violència continuada i l'ocupació de la seva llar.
Recordem que públicament va denunciar que es veia forçada a conviure amb un ciutadà africà i una dona marroquí i el seu company. Al llarg dels últims mesos, pel mig hi ha hagut denúncies creuades i ara, com a novetat, el ciutadà africà ha marxat del pis.
Els professionals sanitaris consideren que a l'inici del curs escolar és molt important fer una planificació acurada de les rutines dels infants. D'aquesta manera, diuen, no es produeix un canvi sobtat respecte als horaris dels mesos previs, és a dir, els estivals, quan són molt més relaxats.
Si s'aconsegueix fer de manera correcta i progressiva aquesta planificació, els infants tindran més oportunitats d'aconseguir un bon rendiment escolar.
Així ens ho ha explicat, ens ho explicarà avui el doctor Francisco Codina del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i també sortirem amb la Tanit al carrer per saber quant costa la tornada al col·le. I prova pilot de neteja del fons marí a Santa Susana i també a Malgrat de Mar.
Avui dimecres i dijous es durà a terme una neteja del fons marí en dues platges. Una a la platja de davant de l'hotel Caprici de Santa Susana i dijous a la zona de la desembocadura del riu Tordera, a Malgrat de Mar. Un equip de submarinistes recolliran els residus que es trobin fins a 200 metres mar endins.
I avui l'actualitat també ens fa estar molt pendents de la sessió al Parlament de Catalunya. Diuen els partits una sessió, en aquest cas històrica. Hem de dir que aquest matí el ple del Parlament ha estat gairebé dues hores aturada, la sessió parlamentària, després que Junts pel Sí i també la CUP hagin demanat alterar l'ordre del dia per incloure-hi la tramitació i la votació de la llei del referèndum. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha demanat que se suspengués el ple i la Junta de Portaveus s'ha manifestat també la mesa del Parlament perquè volien que es debatessin la petició del PSC de reconsiderar l'admissió a tràmit de la inclusió de la llei del referèndum en el ple ordinari que, com us expliquem, se celebra aquest dimecres, que ha estat paralitzat dues hores i que ara, en aquests moments, fa pocs minuts, s'ha tornat a reprendre. La petició del PSC, en aquest cas, també l'han fet el Partit Popular i Ciutadans. Amb aquests mecanismes formals, aquests tres grups de l'oposició han aconseguit endarrerir que es faci el debat i la votació de la llei, tot plegat en una sessió parlamentària que, diuen els mitjans, és convulsa i que ha començat amb una reunió extraordinària de la mesa del Parlament per admetre aquesta llei, la llei del referèndum. I també hi ha la reacció de Madrid. De fet, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demanarà avui al Tribunal Constitucional que executi la sentència contra totes les decisions que es prenguin avui al Parlament de Catalunya. Com és una informació que s'està produint en aquests moments i, per tant, no tenim valoracions a nivell local, sí que les tindrem al llarg d'aquesta tarda, reaccions i valoracions que buscarem també de les entitats sobiranistes de Calella, de l'Assemblea Nacional Catalana i també d'Òmnium Montnegre.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aurora González ens torna a acompanyar avui a Ràdio Calella Televisió, a l'Info Migdia. Ella és veïna de Calella i vol actualitzar la seva història, el problema de violència continuada i d'ocupació que té de la seva llar. Recordem que va denunciar públicament fa uns mesos que és una veïna que es veia forçada a conviure amb un ciutadà africà i també amb una dona marroquina i el seu company. Pel mig hi ha hagut durant aquests últims mesos, denúncies creuades i ara, com a novetat, és que el ciutadà africà ha marxat del pis. No sabem si se soluciona aquest problema de l'Aurora i, per tant, li preguntem a Aurora. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Com està la situació? Diem que ha marxat el ciutadà africà. No sé si ha marxat del tot o què, com està la situació?
Està molt millor perquè, clar, abans eren tres persones, ara només queden dos, diguem. Dos maltractadors només, ara. Llavors el senyor Africà ha marxat i ha comunicat als serveis socials, a la policia, que ell marxava, que ja sortia del pis, ho ha comunicat, però no ha entregat les claus. Se suposa que les entregarà en algun moment. Truca a les 12 de la nit i diu, t'ho porto ara? Dic, bueno, no, ara no. Però se suposa que no ha de tornar, perquè ho ha comunicat d'aquesta manera.
Ara que ha tornat, tu podries canviar el pany de la porta o no?
El que passa és que haguem dos maltractadors més, clar, si ho canvio no sóc capaç de regalar la clau als altres dos, no? Llavors, si ho canvio i no els dono la clau, diguem que és quasi un delicte.
Clar.
I canviar la clau i donar-se una a uns maltractadors que viuen gratuïtament a casa meva, trencant-lo tot, no puc. No.
Parles de maltractadors, et refereixes a aquesta parella marroquina.
Sí.
Tu continues denunciant que dins de casa teva hi ha vandalisme.
Hi ha vandalisme per part d'una dona que té 44 anys, que de cara al carrer pues, surt amablement, però dins de casa és bueno, una bestialitat. O sigui, menjar podrit, aigua bruta, bueno, contínuament. Aquesta nit he intentat forçar la porta d'un lavabo, quan hi havia un amic meu a dins del lavabo, amb el qual hagués muntat un número i hagués dit al seu nòvio, escolta, mira, què m'està passant? I sent ella la que estava forçant la porta, per sort no ha pogut fer res.
Diguéssim que provoca que hi hagi situacions complicades,
bestial,
no?
Bestialment, sí. Bestialment. Al carrer, menys, perquè té por de la gent, però dins de casa és al·lucinant. De riure's contínuament de mi, de riure, de fer-me, bueno, de tot.
Com ara deies que hi ha menjar que està fet malbé, clar, sí. Les condicions del pis no teniu llum, no? Electricitat no hi ha?
Ara no hi ha llum i no hi ha aigua. I, bueno, jo normalment estic fora de treballant o a casa d'uns amics. O... A la nit sí, vinc a dormir sempre pues, perquè no entrin més persones o perquè aquests gent no comenci a treure els mobles, per exemple, treguin els meus mobles o... El que pugui passar, jo normalment torno. Durant el mes d'agost deixaven les llums enceses a tot el pis, a tota la nit. Jo m'aixecava i apagava la llum. Dic, no pot ser, a les 3 de la matinada, a les 5, sí, tothom està dormint. Llavors van acabar donant patades a les portes i vaig dir que fer una denúncia perquè amb una d'aquestes patades a la porta em van donar el cap. Vaig anar a l'hospital, vam fer una denúncia al mes d'agost, o sigui, no acaba això.
De fet, encara teniu, Aurora, un judici pendent, un judici per amenaces, que possiblement seria el febrer al març, no?
Sí.
La justícia, en aquest cas, valenta, no?
Vale. Hi ha diversos judicis, hi ha contra el senyor Africà, perquè em va tirar contra una paret, i això ja se sap que no pot ser. És un judici. Hi ha un altre judici amb les tres persones, perquè inclús van gravar una cinta i la van enviar a un amic meu. O sigui, hi ha l'amenaça gravada i enviada a un amic, que és un testimoni, està citat com testimoni. I el judici per desahuci, que és molt important. El moment que es faci el desahuci, tenen que sortir i no hi ha més.
De moment no hi ha cap resolució judicial, no?, d'aquestes demandes creuades que hi ha?
No, que jo sàpiga, no. Fins al moment, no. Sabem que hi ha un tribunal que se'ls encarrega de tot. Un jutjat d'Arenys que s'encarrega de totes les denúncies.
Diguéssim que s'han aplegat totes amb el mateix jutjat, no?, el número 5 d'Arenys de Mar, no?
Sí, sí. Bueno, menys el que és el desahuci. El desahuci és el número 4 i falta saber la dada en què sortiran aquesta gent. La situació és molt violenta, perquè és una persona que insulta a dins de casa, intenta forçar la porta d'una persona que està dins del lavabo, o sigui, és molt, molt violent. Té menjar podrit i si no el recolleixo jo, hi ha bitxos, han trencat una tuberia a la cuina. Bueno, és...
Aurora, la situació és molt complicada, com estem comprovant, i de fet ja vam comprovar en el seu dia. Ara tens una persona que de tant en tant t'acompanya perquè no hi estigui sola a la nit, no?
És un amic meu que fa molt temps que... O sigui, que jo li vaig impedir l'entrada des del novembre perquè no tingués problemes. O sigui, això es va fer més violent al novembre de l'any 16. Llavors jo li vaig impedir l'entrada. Li he estat impedint l'entrada fins que ha marxat el senyor Africà perquè, bueno, ara és com menys complicat, però ara entra la dona a donar patades a la porta quan està el noi al lavabo. O sigui que no puc permetre que vingui.
I de fet estàs aguantant per això, per salvar la teva llar, no?, el teu pis.
Por supuesto. Sí, clar, sí, sí. Clar que estic aguantant. Aquestes persones han escollit una persona com jo, que he passat un tumor cerebral i que tinc una cicatriu, s'han burlat de la meva cicatriu, bueno, i resulta que encara que he tingut tumor cerebral i radioteràpia i cicatriu i tot, doncs pues mira, aquí estoy i lo sortiran ells.
Aurora, el fet de que vas venir a la ràdio, ens vas explicar i ens van fer ressò del teu testimoni, després molts mitjans de comunicació a nivell català i estatal es van fer ressò de la teva història i has tingut també solidaritat, no?, de la gent.
Si no hagués sigut perquè a la ràdio i perquè vosaltres em vau escoltar, jo crec que estaria dins del pis amb la por que passava del senyor africà que m'amenaçava a la porta de l'habitació, de sal, que t'estic esperant amb el puny, no? Jo crec que hagués, no sé... Sort que em vau escoltar vosaltres. I van aparèixer altres medis que em van dir, què, com, ocupes dintre de casa?
I ara també, ja per acabar, Aurora, tens el suport de, no sé si dels serveis socials o com a mínim policia local i serveis socials, no sé si, si estudien el teu cas o s'ho miren més?
Bueno, a l'estar el senyor africà, jo...
Ell està atès pels serveis socials,
exactament,
no?
Exactament, sí.
Clar, I suposo que el fet que està atès pels serveis socials fa que, de retruc, sàpiguen la teva història, no?
Sí, jo també he anat a explicar-ho. A mi també, jo també he anat a serveis socials per explicar la situació. Jo també vaig anar a explicar-ho un dia, també.
Molt bé, Aurora, doncs, per acabar, quina seria la teva crida a dia d'avui? Encara hi ha camí per recórrer perquè visquis amb tranquil·litat, no? I normalitat. I el teu pis, tranquil·lament.
El que passa és que la meva crida seria molt complicada. No, com pot ser que hi hagi una llei que permeti que una persona estigui en el pis d'una altra sense pagar absolutament res? Sigui que jo visqui o visqui una altra o no visqui ningú, però el pis no és propi. Com pot ser que el dret a la vivenda passi per sobre del dret a la propietat quan les persones tenen treball, tenen tota la cara dura de viure allà? Com pot ser que trigui un any i mig un judici per desahuci?
Gràcies, Aurora, per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els especialistes sanitaris consideren que a l'inici del curs escolar és molt important fer una planificació acurada de les rutines dels infants. D'aquesta manera, diuen, no es produeix un canvi sobtat en els horaris dels mesos previs, els estivals, que són més relaxats. Si s'aconsegueix fer de manera correcta aquesta planificació, els infants podran tenir un bon rendiment escolar. Aquí entren en joc també altres elements, la família, els propis nens, el professorat i també els professionals sanitaris, que ens faran un cop de mà. Hi ha diferents causes que expliquen el baix o mal rendiment escolar. Avui les coneixerem en conversa amb el doctor Francisco Codina del Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Doctor, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Ara dèiem, la paraula clau, planificar. Venim d'uns mesos estival en què els nens i nenes tenen uns horaris més relaxats i a partir de la setmana que ve, a partir de dimarts ja, sí que hi haurà més disciplina en els horaris, oi?
Evidentment, nosaltres sempre l'hem definit que aquest canvi és del pas de l'horari d'estiu a l'horari escolar, no? I s'han de tornar simplement a les rutines que són pròpies del curs escolar que comença la setmana que ve.
I com hem de planificar-ho? De fet, ara ja aquests dies hauríem de fer, doncs, anar introduint els horaris que seran els de la setmana que ve?
Sí. Els nens necessiten un cert temps per adaptar-se i llavors ja haurien de començar a tornar a les rutines, especialment, per exemple, les rutines de son. Els nens ja haurien de començar des de ja mateix a tenir l'horari que tindran la setmana propera. I també altres rutines, com l'alimentació. Durant l'estiu, els àpats van a l'hora que van, no té massa importància, però ara hauríem de començar a tornar a rutines i a horaris més estrictes perquè no s'obliga el curs escolar que comença.
I això és fàcil, doctor?
A vegades costa, perquè passem, als nens li costa adaptar-se, per això és important donar-li temps perquè s'adaptin. Per exemple, nosaltres posem molt interès en tornar a la rutina dels àpats. I esmorzar és una feina que tenen els pares, de que els nens abans d'anar a escola facin un esmorzar complet. Això a vegades costa, està molt dormit, encara no ha agafat el ritme, i fer-les menjar a aquestes hores és el moment de major estrès a les llars de tot el dia.
Per tant, diguéssim, ara vostè ho parlava, l'esmorzar és una paraula clau per tal de que afrontin el dia amb més èxit o menys. No sé si, per tant, el que es recomana també des del món sanitari és que ens llevem més d'hora, que tinguem potser una hora o fins i tot una hora i mitja d'activitat ja a casa abans de sortir.
És important. L'esmorzar és l'àpat més important dels nens. L'esmorzar ha de cobrir quasi una quarta part de les calories. És quan farem l'activitat. Vull dir, enviarem els nens a córrer, a estudiar, a fer activitat. No poden anar en dejú. Necessiten menjar, i si un nen s'aixeca immediatament li comences a intentar que faci un esmorzar complet, vull dir amb fruita, vull dir amb cereal, vull dir amb làctics, si no ha fet una, si li donen 5 minuts, no podrà fer.
Tot i que també hem detectat que potser les escoles també estan assumint la seva responsabilitat, la seva corresponsabilitat, i fins i tot amb el que són els esmorzars a mig matí ja planifiquen cada dia una qüestió diferent, un dia fruita, un altre dia cereals.
Amb aquesta estan fent una bona tasca d'educació dietètica a les escoles, deixant de banda tot el que seria productes que amb molta càrrega de sucre, i buscant productes molt més naturals com la fruita, l'entrepà, que és fonamental al mig matí d'aquests nens.
El blog Cuidant Infants de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, on es donen consells molt pràctics pels pares i mares que tenen petits a casa. Una de les últimes entrades ha estat precisament el que el doctor Codina ens explica també del rendiment escolar des del punt de vista de la salut, i ell ens parla també de qüestions de molt concretes i molt freqüents de quan un nen té un mal rendiment escolar, oi, doctor?
Sí, el rendiment escolar és per un bon funcionament, hi ha tres potes en aquest rendiment escolar. Per un costat està la família, per un costat estan els professionals sanitaris, i evidentment per un altre costat estan els professionals d'educació, els pedagogs, i tots al voltant del nen. I la interacció entre aquests tres factors és el que facilitarà un bon o un mal rendiment escolar al llarg del curs, no? És molt important que les famílies tinguin una bona relació, una implicació a l'escola, perquè flugi la comunicació entre escola i família, per facilitar tota aquesta informació que és necessària per al desenvolupament del curs. És important començar des del principi, no arribar al tercer trimestre i llavors anem a fer què hem de fer, perquè a vegades ja després del tercer trimestre hi ha poca feina a fer. Cadascú té la seva responsabilitat. Des del punt de vista de salut hi ha alguns factors que poden influenciar en el rendiment escolar, no? Si un nen té, per exemple, algun problema físic, no veu, no sent, doncs evidentment això és una dificultat. Si el nen té un problema d'aprenentatge, té una dislexia, té un trastorn de l'aprenentatge, tot això des del punt de vista de salut s'ha de valorar. També des del punt de vista pedagog, no? Les dificultats que tinc, o des del punt familiar, és important que els nens tinguin un lloc on estudiar, un lloc tranquil, un lloc on puguin fer les seves feines, i els pares controlar segons l'edat del nen. Clar, un adolescent no li mirarà si s'ha posat el xandall o no, però als nens petits que no se deixin de fer les feines, controlar si fan o no fan les feines, i això és important sobretot els primers anys de curs.
Assumir, per tant, aquestes responsabilitats. Doctor, i no sé què em pensa d'aquelles persones, aquells pares i mares que potser pensen no hem de sobreprotegir tant els nens i estar-hi a sobre, i potser prefereixen anar improvisant en l'educació i en el dia a dia dels escolars.
És difícil, és el que deia del control de les feines i això. Quan tenen una certa edat, el control ha de ser només verbal, de dir, has fet, quan són petits, has de comprovar que les han fet. És diferent segons l'edat. A un adolescent no l'obligaràs a fer la feina, només amb el control verbal, per si dir-lo, potser tens paraula o no, però a un nen petit igual hem d'assegurar-nos que realment la feina es fa, de que es porta totes les eines necessàries per anar al curs, per anar a la classe d'aquest dia, etcètera, etcètera.
Doctor Codina, gràcies per haver atès avui la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies.
Hem parlat de la tornada al col·legi des del punt de vista sanitari, però també volem saber quants diners costa la tornada al col·le, Tanit.
Exacte, per aquest motiu avui ens hem anat a informar i hem parlat sobre llibres, sobre material escolar i sobre bates. Avui, per l'Infomigdia, hem fet una investigació per saber quants diners es gasten els pares a la tornada a l'escola. Entre quaderns, bates, llibretes... Per això hem anat a tres llocs diferents de Calella, un especialitzat en quaderns, un altre en material escolar i un altre en bates, i això és el que hem descobert. La primera parada és la llibreria La Llopa. Som amb Lluís Vila. Quants diners es solen gastar aproximadament els pares en llibres de text?
Hi ha un ventall molt ampli. Poden ser des d'escoles que no gasten en llibres comprats a la llibreria, entenem, zero calés, perquè es fa reciclatge de llibres, hi ha un sistema molt, molt ben fet com perquè es puguin reciclar llibres d'altres anys, i que potser l'únic que hagin de comprar són alguns quaderns. Els quaderns es compren normalment perquè, com que s'escriuen, s'han de fer de nou. Per tant, en aquest cas, la inversió és molt, molt baixa. Poden estar d'ordre dels 10 euros, 15, 20 euros. Fins a escoles que sí que, efectivament, han de comprar tots els llibres, i els han de comprar cada any, fora de que els tinguin d'altres germans, etc., i que poden anar a primària perfectament a 50, 60 o fins a 80 o 90 euros. Oi? La diferència entre primària i secundària és important. A secundària ja hi ha més llibres. També és veritat que hi ha escoles que, per exemple, fan servir llibre electrònic, sobretot a secundària, que per tant això tampoc es compra a la llibreria. No vol dir que no els paguin, s'ha de pagar la llicència, però això ho paguen a l'escola, oi? I en el cas de, per exemple, nivells com ara batxillerat o cicles formatius, són els llibres més grans, més cars, que evidentment també es recicla molt de llibre, de gent que se'ls passa, de gent que ja els té, però que abans de comprar tots podríem estar parlant de l'entorn de 200-300 euros, oi? En tot cas, el que sí que és veritat és que el fenomen del reciclatge està molt, molt implantat. No hi ha només a nivell de pròpies de les associacions de pares o de les escoles, sinó que inclús hi ha empreses que es dediquen a això. Hi ha algunes empreses que contacten amb les escoles i es dediquen, entenc que amb un marge per ells, a fer aquest reciclatge de llibres. Oi? Que allò és el que està implantant com una mena de lloguer. Realment la gent el que fan és... han de tenir el llibre, tornar-lo en bon estat i es paga una petita part del llibre. D'acord?
Ara som a la papereria Can Roger, amb Alfred. Em podries dir quant sol gastar aproximadament un pare en omplir un estoig, comprar els quaderns, etc.?
Doncs és molt variat, depèn del que es vulguin gastar i del material que comprin. Però a partir de 15-20 euros pot sortir amb l'estoig, tot ple, les pintures, els colors, i podríem afegir a la motxilla a partir de 15-20 euros. I com tot, doncs, l'escalat de preus també va en funció del material que es compra.
Creus que es gastava més diners abans o per contra se'n gasten més ara?
Doncs això és molt relatiu, això depèn de cada pare. El que es veu ara és que la gent intenta aprofitar més el material que del curs passat. Sí que és veritat que la gent, si s'ha de comprar nou, s'ho compra, també per motivació dels nens, els que tornin a l'escola amb material nou, però si poden aprofitar alguna cosa, és molt correcte que l'aprofitin. Per tant, el pressupost que es destina és el mateix o inferior si es poden aprofitar les coses.
L'última parada és uniforme ser diferent. Som amb la Neus. Quan se solen gastar els pares amb les bates dels nens?
Pues entre una bata escolar, la bosseta, el brodat i bueno, més o menys un promís d'uns 20-25 euros.
I se sol posar sempre el nom, veritat?
Normalment sí, sol ficar el nom brodat o en vinil, però normalment sí.
Creus que es gastaven més diners abans o per contra se'n gasten més ara?
Ha disminuït, jo crec que sí, que ha disminuït. S'aprofita més l'ús dels germans o ha disminuït. En el nostre cas, sí.
107.9 FM. Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Tenines Group, estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 51 11. Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Des d'avui dimecres al matí, també demà dijous, es du a terme una neteja del fons marí en dues platges. És una prova pilot que es fa a Santa Susana i a Malgrat de Mar.
Un equip de submarinistes recullen els residus que es troben fins a 200 metres mar endins. El president del Consorci de Turisme i vicepresident del Consell Comarcal, Joaquim Arno, va explicar en una entrevista a l'Infovespre en què consisteix el projecte.
La prova pilot que consistirà en veure què extraiem aproximadament en brutícia, en porqueria o en residus de cada tipus i què podem trobar-nos en la resta de platja. A partir d'aquí ens permetrà doncs, fer una valoració, veure doncs, que al llarg de tota la costa del Marès quin pressupost necessitem per l'any vinent, quins recursos i podrem pressupostar una acció a més llarg termini. Intentarem fer-lo cada any, però sobretot amb una repercussió important per cuidar, com he dit, el nostre medi ambient.
En funció dels resultats, es podria estendre a tot el litoral maresmenc. El cost d'aquesta recollida del fons marí és menor gràcies a col·laboracions i a una associació de voluntaris que, juntament amb l'embarcació de salvament i la col·laboració de les brigades de cada municipi i policies locals, que delimitaran l'espai.
Voluntat institucional, voluntat política, voluntat social. Hem de ser conscients del que tenim en el nostre fons marí, realment existeix, per tant, ens cal voluntat social, sent-ne conscients, voluntat institucional, és a dir, voler-ho fer i institucionalitzar-ho i, per tant, posar-hi recursos, i saber i ser conscients tots plegats de que les neteges costen diners i que si no en votéssim ens en costarien menys. El que pretenem és posar de rellevància el que hi ha dintre del fons marí i conscienciar la gent, doncs, que llançar-ho a mar i que s'enfonsi no vol dir que desaparegui, sinó que ja està latent per durant molts anys.
Ja hem conegut també en aquest cas la programació del primer trimestre de l'aula d'extensió universitària. El llistat definitiu de les conferències que comencen a l'octubre i fins al mes de desembre són temes d'actualitat, com la gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i també per l'estat o de continguts de caire històric com la Primera Guerra Mundial o la Revolució Russa. Sílvia López, la presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària, ens explicava també ahir al vespre quines xerrades més hi estan programades.
Comencem amb el doctor Josep Maria Perceval, que és un periodista, bueno, un doctor en comunicació, i fixeu-vos el títol, la gestió de la por i la seva utilització pels terroristes i per l'estat. Malauradament un tema de moltíssima actualitat. Mm-hmm. Parlarem també de... Bueno, aquesta vegada hi ha bastanta actualitat, eh? El tema aquest de les obres d'art de la Franja. Parlarem també de quines administracions es poden prescindir. Parlarem de la grafologia, de les seves aplicacions. També ens agrada fer-ne alguna de tècnica. Una conferència també sobre psicologia, riure per viure. I hi ha dues conferències durant aquest primer trimestre que formen part del monogràfic aquest any, i aquest any en fem un que es diu Europa segle XX. Ahí anirem repassant, doncs, una mica tots els grans aconteixements.
El període de preinscripcions s'obrirà del 26 al 27 de setembre a la planta baixa del Casal L'Amistat. La mitjana d'inscripcions està entre les 220 persones, tot i que també hi ha un percentatge d'absentisme.
És només fer-te associar-se, és una quota, es fa un carnet, val 39 euros, que costa, és tot l'any, eh? Tens dret a assistir a totes les conferències, després també el fet de ser soci, prioritat en totes les sortides culturals que fem, amb totes les altres activitats i preus especials també.
En el cas de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, està vinculada a la Universitat Pompeu Fabra, que és l'organisme que vetlla i fa el seguiment de la programació per tal de garantir una qualitat i un rigor de nivell universitari.
Gràcies, Tanit. Fins demà.
Fins demà.
I ara tanquem l'informatiu, com sempre, amb la previsió del temps que ens acosta Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de la jornada d'ahir amb un temps estiuenc aquí al Maresme, amb sol i amb unes temperatures que van pujar clarament a les hores centrals del dia, avui esperem canvis. Canvis de la mà d'un embussament d'aire fred que ens arriba i que farà que es reactivin els ruixats i les tempestes aquí a la comarca, llarg, sobretot aquesta tarda. Aquest matí ja podem tenir, però, algun primer ruixat, algun primer xàfec, que pot ser d'intensitat moderada o fins i tot forta, però de curta durada i, per tant, amb poca quantitat de precipitació, més o menys fins a mitja tarda. A partir d'aquest moment, de cara a mitja tarda vespre i entrada a la nit, en aquesta propera nit, doncs s'esperen tempestes que localment podran ser fortes i abundants, ja que es podran superar els 20 litres per metre quadrat. No cal dir que seran molt benvingudes aquestes precipitacions, perquè convé i molt que plogui aquí a la comarca. Pel que fa als vents, doncs seran més aviat fluixos, bufaran de mar cap a terra, la situació marítima estarà dominada pel marejol i les temperatures. Esperem que avui baixin una mica respecte a les d'ahir, sobretot pel que fa a les temperatures màximes i les mínimes que es registraran a última hora de la jornada. De cara a demà, el dia començarà encara amb força núvols, amb risc també d'alguna precipitació, creiem que més minsa, més aïllada, això al llarg del matí, matinada, però després de mica en mica les clarianes han d'anar guanyant protagonisme. Durant la tarda hi haurà nuvolades, però que d'entrada només descarregaran cap a la zona del prelitoral, com a molt a la serrada litoral, però no creiem que arribin a la costa maresmenca. La previsió per divendres indica que tindrem un temps més tranquil amb vent de garbí. Això farà que predomini l'ambient assolellat a tota la comarca, a l'espera que de cara a dissabte haguem de parlar d'un nou canvi de temps de la mà d'una línia frontal força activa que farà, d'una banda, que tinguem un dissabte vessat per aigua, però sobretot també que les temperatures tinguin tendència a baixar d'una forma clara al llarg de dissabte, amb un ambient fresc o fins i tot fred cap a l'interior del Maresme a últimes hores del dia. Per tant, situació que ens porta variacions, que ens porta canvis en aquest inici de la tardor meteorològica que ve marcat per la inestabilitat.
Amb la previsió del temps, posem punt i final a l'Info Migdia d'avui dimecres i estarem molt pendents al llarg de tota la tarda del desenvolupament de la sessió plenària del ple del Parlament de Catalunya, on s'ha d'aprovar previsiblement la llei del referèndum de l'1 d'octubre. Reaccions que recollirem aquesta mateixa tarda i a l'Info Vespre. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.